El patrimoni natural que tenim al nostre entorn. I per què? Doncs perquè en aquest programa ja sabeu que l'entorn ens interessa i per aquest motiu avui volem endinsar-nos en com es defensa aquest patrimoni que no és tangible molts cops, però que és tan important o més. Qui s'encarrega de la gestió dels espais? Com es fa? I què implica la seva conservació? Som-hi, GPS a punt, encetem la ruta de la tarda a l'Alt Empordà.
La tarda amb Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
La Serra de l'Albera s'estén pel tram oriental dels Pirineus, des del Coll del Pertús fins a la Mediterrània. Toni Guerrero, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Molt bé, escolta, més detalls d'aquesta Serra de l'Albera, sisplau.
Sí, per exemple, dins de la serra hi ha diversos espais protegits, l'occidental de Requesens, Bausitges, i l'oriental de Sant Quirze de Colera, a Valmeta, separats per la zona del Coll de Banyuls. El primer presenta una vegetació rica i variada, on hi sobreviuen dues espècies d'animals protegides en perill d'extinció, la tortuga mediterrània i la vaca de l'Albera, de la qual només resten uns 400 exemplars a tot el món. La zona presenta una densitat de monuments megalítics considerables, la més elevada de Catalunya, amb gran quantitat de dòlmens i menhirs. L'any 1986 es va crear el Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera, amb dues reserves naturals parcials, una de creada per preservar la flora, la Fageda en particular, que comprèn tres municipis, Espolla, la Jonquera i Rabós. Per parlar del Parc de l'Albera, avui teníem nosaltres el seu director, en Bartomeu Borràs. Bartomeu, bona tarda.
Bona tarda.
Quina és la salut? Quin és l'estat actual del parc? Tenim un Parc de l'Albera saludable, per dir-ho així?
Sí, presenta un grau de conservació important, importantment bo, s'entén.
El Parc Natural de l'Albera és l'últim, perquè després ja passaríem a França, és el que tenim a les muntanyes, és la cua del Pirineus a tocar ja després, diguéssim, de la Mediterrània, un lloc meravellós. Quines activitats es solen fer la gent que visita el parc?
Bé, hi ha, com diríem, dos vessants. El vessant principal és de l'excursionisme. A l'Albera hi ha uns boscos molt interessants, i tu ja has dit que era l'extrem oriental del Pirineu, a tocar la Mediterrània, i tant arbres típicament pirinencs com arbres típicament mediterranis s'ajunten a l'Albera i això produeix una biodiversitat molt elevada. La gent, el que va, sobretot, bàsicament una cosa és l'excursionisme, poder passejar pels boscos meravellosos que tenim, i per l'altra banda hi ha el component cultural arquitectònic, que és les visites dels monuments principals, que són, per una banda, el castell de Requesens, i per l'altra, el monestir de Sant Quirze de Colera. I entremig, com tu també ja has dit abans, doncs un cinquantena o seixantena de dòlmens i menhirs.
Per cert, tant una edificació com una altra, recomanable al 100% per la gent que ens estigui escoltant, visitar, si volen veure un castell conservat, no aquell castell en ruïnes, aquell castell d'això, però força ben conservat, per dir-ho així, el castell de Requesens, i després, naturalment, a l'espai de Sant Quirze de Colera.
Sí, sobretot el castell de Requesens, més que molt ben conservat, està molt ben restaurat, perquè es va restaurar fa uns 120 anys, tot una vegada, amb un estil una mica eclèctic, però realment és impressionant, el castell.
Hi ha una cosa important, que és que la gent, quan parla de l'Empordà, parla d'un lloc privilegiat. Tenim el Parc dels Aiguamolls, tenim el Parc Natural de l'Albera, el Parc Natural del Cap de Creus. Jo crec que hi ha poques comarques a Catalunya que tinguin tres parcs naturals, per dir-ho així, no?
Sí, podíem afegir el del Montgrí Medes, que serien tres i mig, no?
Imagina't, que després en parlarem, eh? Els voluntaris, els naturalistes, la gent que està en entitats naturalistes, ajuden i col·laboren en els projectes i les coses que es fan al Parc Natural?
Bueno, més aviat nosaltres els ajudem amb ells quan organitzen coses en el paratge de l'Albera o en els llocs propers. Especialment actuem sobretot amb una entitat que és la IAEDEN, que és molt coneguda aquí a l'Empordà, amb les coses de voluntariat que fan, i també amb altres entitats que recuperen parets seques, etc.
Parlem d'espècies d'animals, en aquest cas, de les més conegudes a l'Albera. La primera és la tortuga. El centre de reproducció de la tortuga, podem més o menys fer-nos una idea de quantes tortugues podem tenir actualment, sense comptar-les a totes, allò aproximadament al centre de reproducció?
Doncs hi deu haver com un miler de tortugues, jo suposo. De diverses espècies, Hi ha l'espècie principal, que és la tortuga mediterrània, la pròpia de l'Albera, però també tenen altres tortugues altres espècies de tortugues que es poden veure.
I cada any aquestes tortugues s'alliberen a l'Albera?
Sí, la funció del... es diu centre de reproducció de tortugues. Realment aquest centre el que fa és reprodueixen les tortugues i els exemplars nounats estan allà un, dos, tres anys i al final s'alliberen. Habitualment el promig d'alliberament de tortugues a l'any és d'unes entre 400 i 500.
Uh-huh. I aquestes queden pels boscos o la gent després se les emporta a casa?
Bueno, esperem que no se les emporti.
No,
de fet, està prohibit.
Està prohibit, eh? Sí, sí. Deixem-ho clar. I un altre dels animals és la vaca de l'Albera, que a vegades ha provocat algun problema, eh?
Bé, la vaca de l'Albera està en un altre nivell de la tortuga, perquè és una espècie, en principi no salvatge. És un animal, en principi, domèstic, tot i que aquesta raça, i donades les característiques de l'explotació i on està, doncs té comportaments que a vegades són una mica salvatges i erràtics. De fet, és una benedicció poder tenir una raça autòctona, però també porta algun problema degut al difícil maneig que presenta.
Senyor Borràs, què tal? Molt bona tarda. No sé si m'escolta,
Bartomeu. Sí, sí, l'escolto, sí.
Bona tarda.
Bona tarda.
De la gestió en concret d'aquesta zona, qui se n'ocupa, senyor Borràs?
Doncs, en principi, la Generalitat de Catalunya i, concretament, el Departament de Territori i Sostenibilitat.
Uh-huh. I els municipis hi tenen alguna cosa a dir, els municipis propers? Ara el Toni ens explicava abans alguns dels municipis que hi són dins o als entorns d'aquesta zona en concret.
Els municipis estan representats en la Junta Rectora. La Junta Rectora de l'Albera, que és l'òrgan de control del paratge, doncs hi ha els representants dels tres municipis, que són la Jonquera, Rabós i Espolla.
I de quina manera hi participen en aquest Consell Rector? Simplement perquè formen part d'aquest espai?
Formen part d'aquest espai i llavors les reunions que es fan doncs es discuteix sobre les coses que es fan, si estan ben fetes, si no estan ben fetes, si es poden millorar, si caldria fer una cosa i no una altra, és a dir, tenen veu i vot.
O sigui, que treballen conjuntament, podríem dir, entre tots aquests ens que ens deia vostè.
Sí, sí.
És bàsic que treballin conjuntament?
Home,
és important?
I tant, sense el recolzament de les entitats locals i especialment dels ajuntaments, doncs mal iríem, si no.
Clar. Doncs, senyor Borràs, acompanyi'ns per prop de la seva zona. Ens quedem a l'Alt Empordà, però anem a copsar aquest punt de vista dels ens locals i municipals, en aquest cas. Marxem cap a l'Escala.
La tarda amb Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Abel Font, bona tarda.
Bona tarda, Laura.
A veure, on ens situem exactament? Perquè dèiem que som al mateix entorn, però ens situem en un punt diferent, oi?
Doncs sí, ens situem just a la vessant sud de la comarca, a l'Espai Natural Protegit de les Planasses, un espai que té una història de gestió pública molt breu. Aquests terrenys havien estat afectats per usos militars des dels anys 50 fins a 1994. Des de llavors fins a fa 4 dies, com qui diu, fins a l'any 2012, en què els terrenys van ser traspassats del Ministeri de Defensa a l'Ajuntament de l'Escala, doncs havien caigut en un desús total i un abandó pràcticament absolut. Avui aquests terrenys de titularitat municipal es troben dins els límits del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. L'Albert Albertí és el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Escala i és un dels artífexs de tots els projectes de recuperació i adequació d'aquest espai. El tenim avui als estudis. Albert, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Abel, bona tarda.
Contextualitzem una mica aquesta informació, aquesta introducció que feia. Què caracteritza l'espai de les Planasses i què el fa singular?
Mira, per fer-ho molt, molt senzill, és com si agaféssim un tall del massís del Montgrí, d'aquell, no?, aquell pedrot calcari que tenim a l'esquena nostra, per dir-ho així, i el portéssim aquí, a l'Escala. De fet, forma part de l'Escala, està assentat sobre part del Montgrí, passa que està tot urbanitzada, i aquest tall, doncs, bueno, havia sigut militar, per tant, no es va urbanitzar, i ha quedat, per dir-ho així, entre cometes, verge, i, per tant, bueno, és un tros de Montgrí dintre del propi municipi.
a nivell de flora, a nivell de fauna, a nivell de restes arquitectòniques, què hi trobem?
És a nivell de fauna és un espai, en cas, el que us comentava, comentat abans una mica, no? Està molt envoltat de tram urbana, per tant, a nivell de fauna, bàsicament només estem parlant d'ocells, no té gaire res més. De mamífers no n'hi ha, potser on tant en pots trobar algun esquirol o algun eriçó, però no és un lloc de mamífers. És un espai també relativament petit, estem parlant de 40 hectàrees, per contextualitzar una mica el Montgrí fa 3.000, més o menys. Per tant, és un espai petit. Sí que és molt ric a nivell de flora. A nivell de flora, més o menys, han comptabilitzat unes 430 espècies. El Montgrí té unes 900, vull dir, perquè et facis una idea. 3.000 hectàrees, 900, 40 hectàrees, 300 i pico. Vull dir, perquè et facis una idea de la gran diversitat que té, no? I conflueixen molts ambients diferents en un espai molt petit, es solapen entre ells i això crea, doncs, una gran diversitat de flora, no? I potser és un dels principals valors d'aquest espai. El complementen, doncs, diguem-ho així, el gran valor paisatgístic que té. Estem parlant d'un tall de costa, amb penya-segats, encara de 60-70 metres d'alçada, molt imponents, i envoltat de tram urbà, i que, per tant, bueno, queda com una espècie d'espai verge enmig del que és el municipi, no?
Deia que havia estat ocupat per usos militars fins al 94, llavors va estar en un abandó pràcticament total i absolut. Des que ho recupera l'Ajuntament, quins esforços s'han hagut de fer per adequar-lo i fer-lo visitable?
Mm-hmm. Bueno, una de les primeres actuacions que vam fer vam ser plantejant-nos que volíem ser d'aquí uns quants anys. Aquest espai, què havíem de fer amb aquest espai? El havíem de transformar en un parc urbà, havia de ser un espai de natura, veient els valors que tenia i que estava formava part de xarxa Natura 2000, pels valors que abans he explicat, estava clar que el que havíem de fer era intentar fer compatibles, per dir-ho així, la conservació dels sistemes naturals, en aquest cas la flora, amb l'ús públic, amb la freqüentació antròpica que comportava, lògicament, no? Per tant, a partir d'aquí hem anat fent diferents projectes encarats en dos sentits. Un, a ajudar a conservar i a millorar les poblacions vegetals, els hàbitats, diguem-ho així, i l'altre, a enderrocar o netejar, per dir-ho així, l'espai d'elements elements antròpics que estaven completament desús i que moltes vegades estaven molt, molt deteriorats. Estic parlant...
Exacte. Posa'ns en algun exemple. Ara és visitable.
Ara és visitable.
Ara sí pot... Hi ha dues rutes, almenys, marcades.
Sí.
Fes-nos algun exemple. El que s'ha hagut d'enderrocar i el que s'ha delimitat o s'ha marcat.
Val. Molt ràpid. L'espai, com que forma part del litoral, hi passa el Gerra 92. Per tant, a partir d'aquí tenim el gran sender que articula el que és tots els fluxos de visitants, per dir-ho així, no? Passa que, clar, com a sender litoral et permet recórrer l'espai només per una franja. Llavors vam dir que, bueno, que era interessant complementar tot aquest itinerari amb un altre tipus d'itinerari que et permetés endinsar-te dintre l'espai i conèixer una mica no només els hàbitats del litoral, sinó també els hàbitats interiors, no? I per tant vam adequar aquest sender. Actualment, per tant, l'hem senyalitzat, l'hem senyalitzat in situ i fora, per tant, tu pots visitar-lo i pots realment gaudir-lo sense perdre't i tenir cap mena de problema. Per una banda això, per l'altra banda vam dir, bueno, ara anem a recuperar i a conservar els sistemes naturals presents. Per mi l'actuació va ser enderrocar totes les estructures militars presents que hi havia. Havia sigut zona militar, com has explicat tu abans, i per tant que hi havia uns bungalows, hi havia unes cantines, hi havia uns menjadors que estaven allà construïts. Estaven construïts des dels anys 60. A partir del 94, com es va abandonar, allò va passar a ser terra de ningú. Es van ocupar, es van pintar grafitis, fins i tot es van robar materials, lavabos, en fi, una mica tot plegat, no? I per tant, bueno, es trobaven en molt mals ulls, fins i tot amenaçaven ruïna, i per tant una de les principals actuacions de l'Ajuntament va ser, escoltem, concreta cap mena de valor arquitectònic ni terres, netegem-ho tot fora. O sigui que van mantenir els búnkers, que tenien un cert valor ja, perquè són anteriors, són de l'any 60 i pico, i aquests els hem fet visitables. Ara tu pots agafar i visitar els búnkers, i tot l'altre, doncs, bàsicament, el que hem fet ha sigut enderrocar-ho i ajudar a la recuperació dels sistemes naturals. Altres actuacions que hem fet ha sigut gestió de flora exòtica, amb delimitació d'hàbitat donat pel trepig, en fi, tot un sinfí d'actuacions.
I això, Albert, bona tarda.
Bona tarda.
Ha suposat esforços econòmics, entenem, per a l'Ajuntament, per al consistori en concret.
Sí, clar, a veure, tot i que l'espai forma part del Parc Natural del Montgrí, d'acord? Estem parlant d'un espai de xarxa Natura 2000 que forma part del parc. Uh-huh. També estem parlant que el Parc Natural del Montgrí és un parc relativament jove. Estem parlant d'un parc que es va crear l'any 2010, però només fa 2 anys que tenim un director i tres que funcionen com a parc natural, no? Uh-huh. Llavors, el que són els recursos i tot, doncs, bueno, tot just estem començant a desplegar, s'estan començant començant a desplegar, no? Llavors, clar, per l'Ajuntament, l'adquisició i la regulació i la promoció i la protecció del propi espai ha anat a càrrec seu. I, de fet, tot el finançament ha sigut 100% municipal. Sí que és veritat que hi ha hagut subvencions i per part d'altres organismes, no? En aquest cas, per exemple, amb la Diputació de Girona hi hem treballat molt colze a colze per diferents projectes de millora del propi espai, sobretot el tema d'erradicació de flora exòtica.
És que avui ens preguntàvem precisament quins són els esforços que s'han de fer. Ara parlàvem amb el senyor Borràs, que no sé si es coneixen per casualitat amb l'Albert, senyor Borràs, per proximitat
no,
a Barcelona.
No ho recordo.
Doncs ara mateix estan compartint el mateix espai radiofònic. Em volien parlar precisament, i jo li preguntava al senyor Borràs, aquesta suma de sinergies és impossible, no?, si el territori no hi és, Albert, si el territori no suma. És complicat, no?, tirar endavant la preservació d'aquests espais?
Home, sí, de fet sí. Jo penso que és interessant anar tots al mateix vaixell i remar tots a la mateixa direcció.
El que sí que és cert és que un ajuntament té moltes d'altres vessants a cobrir, no?
Clar, això sí que és veritat. Clar, té moltes vessants a cobrir. El que passa que també hi ha un tema important, que és un tema que ens ho hem de tenir tots molt clars, no? I és que la protecció i la conservació de la natura té uns beneficis, que en comentem, no? Les externalitats ambientals, no? Un bosc no només és tones i tones de fusta, sinó que també té uns altres beneficis que moltes vegades no es comptabilitzen, no? Però hi són. Fixació de CO2... Bueno, tot això, si es poguessis comptabilitzar, veuries que un bosc té un valor econòmic bastant elevat, no? Per tant, bueno, jo penso que és una mica... amb aquest concepte, mantenir-ho, no? Com aquell que manté un carrer o manté una façana, no?
És consciència, que hem de prendre tots plegats.
Sí, jo penso que és la clau, és la clau. És la clau. Mm-hmm.
Mm-hmm. Doncs escolteu-me, farem una petita pausa. Hem començat a obrir una mica el debat. Ens falten algunes zones. Ens hem quedat de moment a l'Alta Empordà, però ampliarem marxant al Baix Llobregat i també a la zona del Penedès. I entre tots intentarem anar una mica més enllà en aquest tema que ens ocupa avui, que és la defensa del patrimoni natural. No marxeu, fem una pausa de 3 minutets i tornem ara mateix. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Quan tanco els ulls, recorro a l'humidité que m'habite les pieds, a l'obscurité intense de la nuit, au son des rencontres.
Per a Andubaku, són només records. Per a milers de persones, el seu dia a dia. Obre els ulls. Truca al 902 22 22 92. Col·labora amb la Creu Roja.
Esports en xarxa. Futbol, bàsquet, hoquei, waterpolo, handbol, voleibol, futbol sala. Tot el que t'interessa t'ho expliquem de dilluns a divendres a partir de la 1 del migdia a la teva ràdio local. I està.
Continguts en xarxa.
Viatgers en el temps, amb Pere Figuerola, de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.
L'extinció és la norma, la supervivència, l'excepció, va afirmar un cop Carl Sagan, un dels grans divulgadors del segle passat. I és que alguns estudis apunten que el 99% de les espècies que algun cop han viscut a la Terra ja no són entre nosaltres. Per tant, pels paleontòlegs que excaven el registre fòssil, el més habitual és trobar restes d'espècies que ja no hi són. Algunes tenen parents actuals i d'altres senzillament van viure en un temps i un lloc en el passat i no van tenir continuïtat. L'estudi d'espècies extintes sovint genera sorpreses que no sempre són fàcils d'interpretar. Més enllà de l'interès que la ciència pot tenir per conèixer determinats aspectes de la biologia d'espècies que ja no hi són, l'estudi de la distribució d'alguns animals serveix també per reconstruir com era el clima del passat en determinades zones. Un altre estudi sobre les musaranyes de Mallorca i Menorca, per exemple, va permetre constatar que ambdues illes estaven connectades per terra fa 2 milions d'anys. Així que mira les musaranyes, però les fòssils, pot ser una feina ben profitosa.
La xarxa de comunicació local.
Són 4:45. Com dèiem, 4:45, seguim endavant en aquesta tarda de dijous. Som a la zona de l'Empordà parlant precisament del patrimoni natural i de la conservació i preservació d'aquest patrimoni. I ara el que volem fer és ampliar el mapa i marxar directament cap a la zona del Baix Llobregat. Som-hi. El company del Prat Ràdio, Lluís Rodríguez. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns, Lluís, perquè el fil de la qüestió és precisament el que ens expliques ara.
Doncs sí, diversos col·lectius i organitzacions ambientals de Catalunya reclamen la incorporació d'un fons per a la defensa del patrimoni natural en aquests pressupostos de la Generalitat pel 2017, i una d'aquestes entitats ecologistes que ho demana és precisament Depana. Per això parlem amb un dels seus membres, especialista precisament a la zona del Delta del Llobregat. Ell és el Raül Bastida. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, quina és la situació que tenim ara com ara en el cas concret del Delta del Llobregat?
Doncs, malauradament, la situació que tenim al Delta del Llobregat és molt dolenta. Després de diverses dècades de transformació en forma d'infraestructures, creixement urbanístic, industrial, el Delta del Llobregat ha perdut pràcticament entre un 60 i un 70% de la seva superfície, i els espais naturals i agrícoles que han quedat tenen una extensió molt petita i fragmentada. Per tant, des d'un punt de vista de viabilitat ecològica, el Delta Llobregat té una situació crítica.
Perquè posem-nos una mica en context. Quina ha estat la inversió, per exemple, del govern català en aquesta matèria, i al Delta s'han aplicat retallades? Això mateix que ha suposat, per exemple?
Doncs, per posar un exemple, entre molts d'altres que podríem parlar, en els darrers anys, sobretot des de la crisi, en els espais naturals s'havia destinat una part del pressupost per tindre un servei d'informació, és a dir, hi havia uns centres d'informació a l'entrada de les reserves naturals on treballaven unes persones com a informadors per donar informació als visitants dels espais naturals que podien visitar, de quin tipus de fauna, quin era el comportament que havien de tindre. Doncs amb les retallades el servei d'informació s'ha vist greument afectat. Hi ha un dia a la setmana que s'ha deixat d'obrir, per exemple, els dilluns, i l'horari que es feia antigament s'ha vist reduït en número d'hores també per culpa d'aquestes retallades.
Això pel que fa a aquestes persones informadores que comentaves, però pel que fa a la biodiversitat, per exemple, que trobem al Delta, també s'ha vist perjudicada d'alguna forma?
Doncs malauradament també, perquè el pressupost que es destina a la conservació dels espais naturals des de fa uns quants anys es va crear un consorci en el que es van incorporar als ajuntaments. És a dir, antigament les reserves naturals només les gestionava la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Medi Natural, i des de fa uns anys es van incorporar tota una sèrie de municipis que tenen terme municipal dintre del territori, i aquests municipis van entrar al consorci i van aportar una sèrie de recursos. Però aquests recursos, a dia d'avui, un percentatge majoritari es destinen única i exclusivament a temes d'ús públic. Per tant, la partida pressupostària que aniria a actuacions com podrien ser restauració del medi natural, l'equip d'ornitòlegs i biòlegs que haurien de prospectar el territori, doncs es veu escurçat i francament insuficient per les necessitats d'aquest espai natural. Per exemple, sense anar més lluny, amb una superfície de 1.000 hectàrees, només disposen d'un únic ornitòleg que ha de gestionar, ha de fer el seguiment de totes les espècies, no només d'ocells, sinó de la resta de fauna en un territori tan extens.
Raül, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb nosaltres, perquè de seguida obrirem el debat. El debat ens donava moltes claus d'aquesta zona en concret, de la zona vostra del Delta del Llobregat, i ens n'anem a buscar un altre punt de vista i obrirem de seguida el debat a tota aquesta qüestió. Marxem cap al Penedès.
La tarda amb Ràdio Sant Sadurní, 107.2 FM.
Saludem a la nostra companya Eli Jiménez. Bona tarda, explica'ns on ens situem.
Bona tarda, Laura. Doncs mira, us explico. Des del Penedès us volem apropar les dues. Un espai al vell mig de la naturalesa, a tocar de Torrelles de Foix, on hi ha 35 sortidors que donen el nom a aquest paratge natural amagat entre boscos i que discorre per la Riera de Pontons. Un lloc idíl·lic que, a més, acaba de rebre una subvenció de la Diputació de Barcelona per a la redacció del projecte executiu del Camí de les Dous i així continuar potenciant el turisme. Per això avui parlem de la importància del patrimoni natural a Torrelles de Foix i ho fem amb Manera Rébaro, regidor de Turisme i Medi Rural de l'Ajuntament de Torrelles. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Manel, com comentava a la introducció, acabeu de rebre una subvenció de la Diputació de Barcelona per la redacció del projecte executiu del Camí de les Dous. A quan ascendeix aquesta xifra i què és exactament el que fareu?
Bueno, nosaltres feia anys que anàvem al darrere per lo simbòlic i del lloc, i per fi doncs hem aconseguit aquesta subvenció, que aproximadament són uns 6.500 euros, i es tracta de fer la redacció del projecte. Això és la redacció només. Després ens haurem d'inventar aviam d'on van sortint els diners, evidentment. No serà qüestió d'anar demanant, però l'important és que ja el tindrem fet, aquest projecte.
Aquest projecte implica un salt endavant en el pla de promoció turística municipal?
Creiem que sí. I ara, de moment, està funcionant molt bé. Uns anys enrere, parlem de 5 anys enrere, estava bastant abandonat. Ara està molt bé, a través d'una associació que porta aquest espai, juntament amb l'Ajuntament de Torrelles, i funciona molt bé. Llavors, la nostra intenció és el camí, que, evidentment, amb el pas dels anys ha anat malmès i està bastant malament a l'hora de caminar, fer el més atractiu, més accessible, i que tothom doncs hi pugui gaudir molt més, no només de l'espai de les fonts, sinó d'aquest trajecte, que és un 1,3 km, des de Torrelles fins a les fonts. Aquesta és la idea nostra.
Torrelles és que, a més, amb 14 allotjaments turístics i 120 places, és un referent de turisme rural al Penedès. Manel, el patrimoni natural propi de la zona del Penedès és un al·licient pel visitant?
Home, creiem que sí, perquè primer tenim les Dous, que estem molt contents, és un espai natural humit i que fa molts anys que la gent de per aquí a la comarca el coneixem, i menys la gent de fora, no? Però això és el primer. Després tenim com a patrimoni, es pot dir, natural i molt estimat per nosaltres, el santuari de la Mare de Déu de Foix, que allà on està la mare, o sigui, la patrona del Penedès. Llavors aquest és un altre enclavament molt maco, a 660 metres d'altitud, d'alçada, i a part d'això, doncs, tots els boscos. El municipi de Torrelles té 37 quilòmetres quadrats, aproximadament el 40% són boscos, i de propietat municipal hi ha més de 300 de bosc que són de propietat, com he dit, de propietat municipal. I tot això fa que hi hagi molta gent, els caps de setmana, i que es vingui doncs, a caminar i a gaudir de la natura aquí. Sí, sí.
Actualment, quin pressupost anual destina l'Ajuntament de Torrelles a conservar aquest patrimoni natural?
Bueno, bàsicament, l'Ajuntament de Torrelles no estem especialment bé en qüestions de diners i dediquem un pressupost modest. Però tot i així, per rehabilitar, per anar mantenint tots els camins, sempre o cada any anem destinant un pressupost aproximat d'uns 20.000 euros, però aquests 20.000 euros hi han de sumar després tot el que rebem per part de la Diputació i de la Generalitat, en uns casos també, no? Que són les aclarides que hi ha de boscos, i tenim pues, diferents actuacions que es fan, però ja et dic, a través de Diputació i de Consell Comarcal, de la Generalitat, i és on a nosaltres ens agafem més, perquè ja et dic que especialment no estem com per tirar coets.
Manel, bona tarda, et saludo i obro debat, perquè tenim el Bartomeu Borràs, l'Albert Albertí, el Raül Bastida i el Manel, que el sentíem ara, i de fet la qüestió que ens ocupava l'apuntava el nostre company des del Prat, el Lluís. No sé què en penseu, Albert, Bartomeu i Manel, en aquest cas, perquè el Raül sí que l'hem escoltat, d'aquesta proposta de col·lectius i organitzacions que signen un comunicat reclamant la incorporació de fons per a la defensa del patrimoni dins dels pressupostos 2017. Qui obre foc? Endavant amb les opinions.
Obro foc jo mateix?
Endavant.
Vale, bueno, a veure, nosaltres, clar, a veure, jo penso que tot el que sigui en crear un fons o, una, o un fons econòmic per l'ajuda, per la conservació de la natura, jo penso que és positiu. Fins i tot amb la llei espanyola de biodiversitat, quan es van començar a plantejar el que són els bancs de biodiversitat, tot i que és una eina que ja penso que s'ha d'anar una mica en compte, ostres, jo penso que són coses molt positives. I de fet, la gestió dels espais naturals a casa nostra sí que vam tenir un moment molt bo, que era l'any 85-90, però a partir del 92 la cosa va començar a caure en picat i la crisi ha sigut l'última estacada final. I jo crec que la gestió del patrimoni natural, que de fet és la matriu física on realment ens hi assentem, si no dotem d'un mínim de pressupost econòmic, doncs, almenys personalment, i crec que des del punt de vista de l'Ajuntament poca cosa podem fer. No podem estar gestionant espais naturals tirant de subvencions de la Diputació, per exemple. És el que jo menys penso, eh?
Qui més, Bartomeu o Manel,
jo,
digues.
Si em permeteu, sí. Penso una mica com diu el company.
L'Albert,
exacte. És tan extens el patrimoni que tenim de boscos, el patrimoni natural, que no, l'Ajuntament no es pot fer càrrec de tot això. És inviable. I, per altra banda, com més diners s'hi dediquen, hi ha, evidentment, molt més risc d'incendis, molt més risc de perdre tot aquest patrimoni natural. Per tant, evidentment que hi ha d'haver algun sistema, hi ha d'haver algun mitjà perquè s'incorporin aquests pressupostos d'una partida i una partida que sigui important per cuidar tot aquest entorn que tenim. És el que jo crec.
Bartomeu,
sí.
No sé com ho veus.
Home, jo veig que el finançament no es pot esperar que els ajuntaments financin la conservació de la natura a Catalunya. Això és totalment inviable. El que hauria de fer-ho seria la Generalitat, que és el que té les competències. I subsidiàriament, la qüestió de l'administració local hauria d'anar a través de les diputacions. De fet, em consta que les diputacions, tant de Tarragona com de Lleida, com de Barcelona, com de Girona, m'ajuden en bastants casos amb això, en aquest aspecte.
Raül, tu explicaves, anem a esperar aquesta línia també, no? Sí que hi són en aquest consorci que ens explicaves alguns ajuntaments que es van incorporar, però el paper que poden fer els ajuntaments pot estar limitat, no, també?
Sí, està limitat, però en el fons per nosaltres hi ha una raó de fons, i és que realment la natura no ha de ser només una inversió de conservar espècies de plantes, animals i de paisatges, que és important en si mateix, sinó que també ho hem d'interpretar com a un recurs que dona serveis ambientals a la població que vivim en el territori. Per exemple, en el cas concret del Delta Llobregat, conservar espais naturals significa que s'està beneficiant la recàrrega de l'aqüífer, significa que s'està dotant d'un equilibri territorial en la zona més poblada de tota Catalunya. Significa que s'està dotant d'unes zones agrícoles que proporcionen productes de proximitat i de qualitat a una ciutat de Barcelona molt gran. O sigui, no hem d'interpretar com una despesa a fons pres per tindre aquells animalons i aquells paisatges tan macos, sinó que és una inversió de futur. El país necessita inversions en conservació de natura, però de veritat, no de cara a la galeria.
Això és el que apuntava abans de la pausa l'Albert, oi? Albert, parlaves de tots els beneficis.
Sí, les externalitats ambientals, els beneficis que realment suposa un bosc, no? O que suposa un prat sec amb molta flor florida, no? O que suposa un apoblament d'abelles, no? A nivell de polinització. Tot això són uns valors que de fet, econòmicament no estem acostumats a donar-los valor i potser és el moment de començar a valoritzar-ho si realment volem conservar. Perquè
un altre dels punts a tocar és la consciència, és la sensibilitat envers aquests espais també per part de la societat?
Jo crec que sí. Jo penso que el que són les tasques d'educació i sensibilització ambiental són claus, també. Com, vull dir, fins fa 40 anys, conservar un bosc no tenia gaire sentit, no? O fa 60, no? Ara, per exemple, bueno, el concepte bosc madur ja ha calat, vull dir, bueno, són aspectes importants, i això ho fa la feina de sensibilització i educació ambiental. Per mi és vital i clau, també, per la conservació.
Manel, com ho veieu?
Bueno, jo, respecte a el que deia ell ara mateix, sí que, abans no, segurament que no es mantenia, no es conservaven tant, perquè ja la gent hi treballava, hi vivia del bosc. Llavors, el viure del bosc, evidentment, estava molt més net, estava molt més predisposat aquí a que no hi haguessin, doncs, incendis i el que està passant ara, no? Que n'hi ha, doncs, molt sovint. però perquè i si treballava, el no treballar i ara es necessita, altre tipus de recursos i es necessiten fer les coses d'una manera diferent. A través de la Diputació sí que s'està fomentant molt i s'està ajudant molt, sobretot amb les ADFs, i a partir de tot aquest entramat d'ADFs s'està conservant i s'està fent una bona feina, però no n'hi ha prou amb això.
No n'hi ha prou. Bartomeu, què afegiries? Sí.
En el sentit del valor econòmic que pot tenir un espai protegit, hi ha estudis seriosos que s'han fet aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat, en el que la inversió per cada euro que tu inverteixes en un espai protegit, l'activitat econòmica que això genera es multiplica entre 8 i 15 vegades. Uh-huh. És a dir, que en un espai protegit és un pol d'atracció, de turisme i de consum de gent de fora que va allà, i on les dades surten aquestes. És a dir, per cada euro invertit en un espai protegit, es genera una despesa reverteix econòmica d'entre 8 i 15 euros.
En Raül, no sé si vols fer algun afegit més.
No, nosaltres també, en aquest sentit de l'educació ambiental, per suposat, és un dels aspectes en el que hauríem de posar l'accent, però potser sí que l'hauríem de separar una miqueta del que seria la inversió en conservació de natura, perquè nosaltres entenem l'educació ambiental com un criteri transversal. O sigui, l'educació ambiental no hauria de ser només una partida per educar la gent en entendre que els espais naturals s'han de conservar, sinó que això hauria d'estar integrat en tots els aspectes de les nostres actuacions polítiques, d'educació, de qualsevol aspecte en el que estiguem en contacte amb les persones. Vale? Per tant, evidentment clau, un futur de sostenibilitat ambiental sense educació és impossible, però ha de ser ha de tindre una partida molt ambiciosa.
Si teniu confiança, Raül? Teniu confiança en que això prosperi en aquesta... T'ho pregunto perquè Depan és un dels col·lectius que ha demanat aquesta incorporació a un fons per la defensa del patrimoni en els pressupostos. I teniu confiança en que això vagi endavant, com ho veieu?
La paraula no sé si és confiança, el que sí que tenim és constància i ho exigirem amb totes les nostres forces. Sí que és veritat que tampoc ens podem enganyar i en els darrers temps, malgrat que sí que és veritat que perquè partíem d'una situació pràcticament nul·la d'educació ambiental, en el meu cas jo ja tinc una edat i aquest concepte mai l'havien treballat a l'escola i llavors partint d'una situació dolenta sí que ha fet molt, però encara estem molt lluny de fer campanyes realment transversals que amb vocació de transformació de la societat, de creure-se'n que la conservació del medi natural és important.
És importantíssima. De fet, avui hem escoltat arguments ben diversos i arguments també des de diferents punts del territori, perquè també ens importa aquest entorn i aquest patrimoni natural. Manel Arévalo, Raül Bastí, Manuel Borràs i Albert Albertí, gràcies a tots de veritat per participar d'aquest debat. Que vagi molt, molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bona
tarda. Fins aviat, companys. Fins ara.
Fins ara.
Fins ara.
Adéu-siau. La tarda amb Laura Alcalde.
Doncs sí, el gran tema d'aquesta primera hora de programa l'estem dedicant a descobrir el patrimoni natural de diversos punts del país i les necessitats econòmiques que convenen per poder-lo preservar, recuperar, conservar, etc. Nosaltres ara volem fer parada al Baix Gaià, on trobem una entitat mediambiental que amb voluntariat custodia el tram final i la desembocadura del riu Gaià. Anem cap allà.
La tarda amb Altafulla Ràdio. 107.4 FM.
Eduard Virgili, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho hem explicat en altres ocasions. La desembocadura del riu Gaià és una zona humida inclosa al Pla d'Espais d'Interès Natural.
Sí, ho has dit molt bé, i una de les entitats que treballa per la preservació d'aquest ecosistema, com deies fa un moment, mitjançant voluntariat. El lector em diu que no, ara de seguida el presentem no? I li diem que posi els punts sobre les is. Bé, aquesta entitat que vetlla per la conservació d'aquest ecosistema és l'Associació Mediambiental Assínia. Nosaltres hem convidat, com ho dèiem, a un expert expert en la matèria, que voleu que ens expliqui en quin estat trobem aquest espai protegit, què fa falta pel seu manteniment, què significa pel territori. És una persona que ja coneix molt bé el programa, naturalista, coordinador de l'Associació Medi Ambient de la Sínia. Héctor Hernández, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Em deies que no, eh? Em veia moure el cap.
Ara en parlarem, ara en parlarem.
Per què? No ho he dit bé, això d'en voluntariat?
Sí, home, sí. A més, és molt d'acord amb tot el que s'ha dit fins ara, i l'educació ambiental i el voluntariat ambiental són clau, són un paper importantíssim la societat perquè preservem i conservem. Però moltes entitats ambientals com la Sínia i moltes d'altres que hi ha al país hem passat del voluntariat, molts de nosaltres vam començar com a voluntaris, i hem intentat anar professionalitzant perquè totes aquelles coses que fem doncs cada vegada tinguin més sentit i es facin molt rigorosament. Sempre pensant en el voluntariat, però les entitats ambientals també estem aconseguint generar llocs de treball, que això també és important.
Va molt ràpid, una pinzellada. Estat de l'ecosistema de la desembocadura del riu Gaià. Dia d'avui, i sobretot, també, quin hauria de ser l'estat òptim? Quin hauria de ser l'estat original en què hauríem de trobar-nos aquesta desembocadura?
Home, original, mira, això és molt difícil. El punt zero no existeix perquè també hi ha transformacions diverses. Ara mateix, aquesta zona humida del litoral, doncs segurament està en un estat prou acceptable. Tenim molts reptes, tu ja ho saps, n'hem parlat moltes vegades, la manca de cabal ambiental, etc, etc. Però segurament ara un repte molt important, de fet dels últims 20 anys segurament, és la creixent pressió turística que té tot aquest entorn, el litoral en general del nostre país. I per tant, doncs, un repte és aconseguir arribar a fer una bona conservació d'aquest espai, un estat més o menys correcte de l'hàbitat, tenint en compte doncs, tota aquesta pressió turística que cada any va increixent.
Retornar als orígens, per tant, no seria possible. Sí que hi ha prou unes demandes des del territori. En parlàvem fa uns mesos. Treure, per exemple, un col·lector d'aigües residuals que passa pel mig de la llera, eliminar espècies vegetals i animals invasores, que l'aigua tingui un llit permanent en aquest riu. Però, teòricament, això és possible. Què fa falta? Fins ara parlàvem de finançament.
Home, fa falta moltes coses. Evidentment, el finançament és bàsic. A dia d'avui, els nostres oients ja ho han anat sentint, espais naturals com la desembocadura del Gaià tenen un pressupost zero de la Generalitat. Sí que és veritat que quan surten ajuts que treu la Generalitat, que estan finançats o molt finançats amb diners europeus, doncs es poden fer intervencions, però el pressupost anual que la Generalitat inverteix en aquest espai és zero. No hi ha, directament no hi ha partides per aquests espais. Llavors, com es fan les actuacions? Doncs és molt important tindre una imatge que en aquest espai natural, en el qual una entitat ambiental com nosaltres participa a la seva gestió, el que intentem fer és recollir i fer un esforç per poder treure calés de molts llocs diversos. Hi ha l'Ajuntament de Tarragona, en aquest cas, que fa una aportació des de l'any 98 amb un conveni històric i que pensem que és molt important. Però després també hi ha el mecenatge de les empreses privades, també hi ha gent que ve a fer voluntariat i amb el seu esforç doncs, fa que aquell espai vagi funcionant, i per tant és molt tangencial i molt transversal els pocs recursos econòmics que hi arriben.
Els diners ho resoldrien tot? Totes les problemàtiques que tenim a dia d'avui aquí en el nostre ecosistema, el nostre paratge natural, resoldrien tot això?
És evident que no. De fet, el Gaià, si està en la situació que està, que ha anat millorant, que s'ha anat aconseguit que es tregui aquest aigües residuals, no ha sigut gràcies als diners, sinó ha sigut gràcies a la força de la societat. Per tant, el paper de l'educació i del voluntariat ambiental és clau per la gestió dels espais. La gent ha d'entendre, ha de comprendre de que, en aquest cas concret, doncs, una zona humida no és una piscina de mosquits, que això segurament és la imatge que potser molta gent no tindria d'una zona humida, sinó que més o menys ja tenen clar que allò és un espai on podem anar a passejar, on hi viu una sèrie d'animals i plantes. Això ho ha aconseguit la pressió social, no? I segurament en tants altres llocs del país hem aconseguit que la preservació sigui un referent, i s'ha aconseguit gràcies a això, a les campanyes successives que s'han anat fent.
El finançament és molt important. A vosaltres us preocupa que no hi hagi finançament? Ara deies l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament d'Altafulla, promotors o empreses promotores que també hi aboquen un bon pessic. Si això no hi fos, si uns possibles pressupostos de la Generalitat no incloguessin per aquests espais naturals, vosaltres com us sentiríeu? Tindríeu capacitat de reacció?
La veritat és que el tan complexa, tan gran, jo crec que no hi arribaríem. De fet, no hi arribem. De fet, hi ha molts problemes. L'altre dia parlàvem, ha arribat el visó americà, ha arribat fins aquí a la platja de tamarit. El bisó americà és una espècie invasora molt greu. Tot això està passant perquè no s'està invertint. Llavors, la sensació és que amb més diners, amb més recursos, segurament es podria preservar molt millor i no tindríem problemàtiques, doncs això, per exemple, derivades de que a dia d'avui, 2017, encara hi ha gent que allibera tortugues exòtiques a la desembocadura quan tu ja saps que per activa i per passiva ho hem explicat mil vegades. Però, clar, a la desembocadura del Gaià no hi ha ningú tot el dia vigilant i tombant per allà.
Tots sabem, però, que el paper de l'administració que hi aboca diners és molt important, però també és molt important aquí el paper de l'ACA, el paper de Repsol... per poder recuperar allò que dèiem, no? Aquest estat, em deies tu, tornar a zero és impossible, però aproximar-nos-hi potser sí. Mm-hmm. Si aquestes empreses com l'ACA o Repsol no hi posen de part seva, això és impossible.
Exacte, i per això dèiem allò al començament, no?, de que és molt important que la Generalitat finalment hi dediqui recursos econòmics, que s'ho cregui, ni que sigui molt poquet, però ja s'ho creurà, però, evidentment, el medi natural, el nostre entorn natural, és un tema transversal que depèn de moltíssims factors. I tu ara mateix has dit Repsol, has dit l'Agència Catalana de l'Aigua, però ja saps que jo hi poso damunt de la taula el turisme. El turisme és clau. Aquí tenim moltíssima gent que ve a visitar aquest espai. Tenim una taxa turística, que a més aquest any és l'any del turisme sostenible a Catalunya, i en canvi aquesta taxa turística reverteix zero, com a mínim, a la desembocadura del riu Gaià. Per tant, segurament tenim una eina molt important a la qual podríem acudir i que, en part, vindria a revertir tot allò que passa a l'època de l'estiu, quan hi ha tants turistes i hi ha tanta pressió.
Laura, ja ho veus, aquí el turisme és clau. Em penso que amb alguna coseta estaríem d'acord amb allò que escoltàvem fins ara,
Sí. Héctor, bona tarda, que no t'he saludat.
Hola, bona
però sempre
tarda.
És molt interessant escoltar tot això que ens expliqueu des d'aquesta zona, des de la zona del Baix Gaià. Moltes reflexions avui sobre la taula. Héctor, ja sé que ens has seguit al llarg de tot el tema, t'ho agraïm moltíssim, i hem donat aquesta pinzellada de territori marxant a la vostra zona. Tant de bo tots fem una reflexió, seguim la línia de la conscienciació i fem les coses una mica millor tots plegats. Gràcies, Héctor, que vagi molt, molt bé.
Gràcies a vosaltres, perquè el que feu és molt important. Parlar-ne és clau per poder trobar solucions.
Gràcies a tu per venir a explicar-nos tota aquesta feina que feu. Eduard Virgili, moltíssimes gràcies. Arribarem al punt de les 5 de seguida després d'aquesta primera hora de Patrimoni Natural, però seguim a la tarda. Gràcies, Eduard.
Fins ara.
Fins ara.